fins al 25 de gener, en el supermercat del Corte Inglés. Ho tenim tot perquè gaudeixi d'uns nutritius i gustosos esmorzars. Cafès, infusions, cacaus...
I també magdalenes, melindros, galetes...
Sense oblidar els sucs, les melmelades...
La més gran varietat de productes per començar el dia amb bon peu.
Supermercat del Corte Inglés. No es conformi amb menys. No li costarà més.
Com Ràdio.
La Malla Ràdio. Clica'ns.
Sovint hem comentat que la xarxa ofereix oportunitats que no tenen res a veure amb serveis empresarials. Cada dia és més freqüent trobar internet webs que ens transporten a mons d'oci i cultura. Aquesta tarda us parlem d'un lloc web que ens transporta al país imaginari de Màrius Serra. Verbalia.com es defineix com un país generós que acull una població plural d'éssers verbívors provenents d'àmbits culturals diferents, entre els que trobem palindromistes, xaradistes, lipogramistes i ludopistes del llenguatge. Bé, que és un palíndrom i un verbívor i una persona que quan parla diu contra pets. Voleu participar a l'enigma de Verbalia? Màrius Serra, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quin és el país de Verbalia?
El país de Verbalia és un país en el qual tots podem pertànyer. És el país de la gent que fem servir el llenguatge, que en general som tots, però que en tenim una certa consciència de fer-ho servir més enllà de comunicar-nos i intentar doncs, tenir un ús funcional per jugar-hi. No? És a dir, els animals verbívors seríem aquells que ens nodrim de verbs, oi? Si els herbívors mengen herba, nosaltres mengem verbs. I a partir d'aquí, totes aquestes paraules de jugar amb el llenguatge, que sovint són molt conegudes i, en canvi, no se'n sap ni l'origen ni el nom, no? Això, un palíndrom que sona com una cosa estranya, és allò que en castellà tan popular era, una frase absolutament absurda, però molt coneguda, que diu «Dávale arroz a la zorra el abat», que també penses, una guineu, un abat, no, i per què li dona arròs? Merament és una frase que es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra. No? I així n'hi ha un gran nombre de petits jocs, de petits artificis lingüístics.
Artificis que pertanyen a un país, en aquest cas, com dèiem, imaginari, o poder no tant, que en aquest cas doncs, ha utilitzat la xarxa com a vehicle. Què ofereix la xarxa?
Mira, jo tenia molt clar, com a, ja per una certa experiència d'aquests últims anys, que per un escriptor tenir un feedback, el que s'anomena feedback, tenir una resposta possible i directa per part dels lectors és una de les coses més enriquidores i més plaents, no? Però que et situa molt bé, de vegades, perquè sovint l'escriptura és una professió bastant solitària, no? Tu vas emetent els teus missatges, vas fent les teves novel·les o els teus llibres de no ficció i sovint no saps qui hi ha a l'altra banda, no? Esclar, agafar un telèfon per trucar algú és una cosa molt intrusiva. Agafar una carta, escriure-li, posar-li el segell, enviar-ho a l'editorial o al diari on escriu, és una cosa que es feia i es continua fent, però que, en fi, requereix tot un procés, no? En canvi, entrar en una web associada a un llibre, que jo vaig tindre clar que un llibre com Verbalia havia de tenir una, diguéssim, havia de tenir una projecció a la xarxa i enviar un correu electrònic, és alguna cosa gens intrusiva, que cada cop hi ha més gent doncs, que n'és usuària, sigui a la feina o a la vida, i per tant, com així està sent, diguéssim, es demostra que la gent no està llegents i t'envia moltes coses, no? Per tant, la xarxa com a projecció del llibre i la xarxa també com a vehicle per mantenir aquest contacte que sempre és complicat, no?, entre autor i lectors.
En aquest cas, en Màrius també deia en un article que internet implicava un augment molt notable en la producció de textos i que el procés de la lectoescriptura reapareixia amb els correus electrònics. Com escrivim a la xarxa?
Home, escrivim malament, no ens enganyem, eh? Escrivim apressadament. Malament, diguéssim, la valoració qualitativa no es pot fer amb els mateixos criteris que podríem fer si escrivim una carta, ja sigui un article o una carta per un amic o una carta per a ser publicada, allò, carta al diari i tal. Evidentment, la xarxa el que dona és una sensació de transcripció més que d'escriptura. I, per tant, és un llenguatge molt oral, sovint discontinu, sovint amb tots aquests tòpics, no?, de les abreviatures aquestes que es fan servir, des dels smileys primers fins a la cosa aquesta ara que ja ens acosta gairebé a les xats per telèfon mòbil, no?, amb lletres que ens mengem i tot plegat. És un altre llenguatge, és una altra manera d'utilitzar el llenguatge, i en tot cas jo penso que el que cal valorar és que hi escrivim i que hi llegim, no? I igual com hi havia una campanya quan jo era petit, que es va fer històrica, que deia "Donde hay un tebeo, habrá un libro", no? Doncs home, si algú agafa l'hàbit d'escriure i de llegir, i ho fan, i que sigui xatejant o enviant-se missatges amb una sintaxi tortuosa i amb una ortografia, diguéssim, més allà poc canònica, és probable que no estigui tan lluny del que és la lectura i l'escriptura com si no ho fa, si es dedica només a l'oralitat o, vaja, si s'absté, no? Jo en aquest sentit penso que, sobretot per a les noves generacions, per a la gent molt jove, la xarxa ha tornat a significar una motivació extraoficial i sovint divertida, diguéssim, i per tant així una mica canalla, no?, que és el que atreu sempre a la lectoescriptura.
I dins d'aquesta part no oficial o no legal, per dir-ho d'alguna manera, sí que és veritat que la xarxa, no tant pel que fa a l'escriptura sinó a la lectura, sí que ofereix la possibilitat de que textos de moltíssims artistes arribin absolutament a tothom. Això suposo que els deu preocupar molt més als editors que no pas als escriptors, no?
Sí, sí, evidentment això és una revolució. I és una revolució en el procés de distribució, primer perquè transforma el tòpic aquest, no?, que del Negroponte, que s'ha repetit tant, transforma la transmissió d'àtoms en transmissió de bits, i transmetre bits és molt més barat, i per tant allò que podia ser un petit grupuscle de poetes, per dir alguna cosa, o de gent amb una voluntat de fer un fanzine que havia de buscar-se la vida pel cicloestil o com ho imprimia i no sé què, el cost d'allò pràcticament s'ha evaporat, no? És a dir, la distribució i, òbviament, per efecte d'aquesta tan tòpica globalització, la capacitat d'incidir, d'arribar geogràficament molt lluny, és molt potent. Això d'una banda. I d'una altra, l'accés a textos importants, textos clàssics. No oblidem que la xarxa neix com a xarxa de xarxes, i una de les primeres, a banda de les militars, són les universitàries, no? Llavors, l'accés a la informació i als textos reals, jo trobo que és un gran què. Òbviament, cal fer una defensa, i en tot cas hi ha tot aquest debat dels drets d'autor, i és obvi que els autors podem estar preocupats en aquest territori, però jo penso que primer de tot un autor el que cobeja, jo penso, és ser llegit. Un editor, fonamentalment, el que cobeja és ser venut, diguéssim, és a dir, que es venguin els llibres que després si els llegeixen o no, ja entra dins d'una altra fase, no? A mi, tot i que em pugui omplir les butxaques perquè es venguin molts llibres d'un títol meu, la veritat, no ho canvio pel fet de que es robin llibres meus o que la gent els agafi de la biblioteca i els llegeixi. És a dir, jo busco lectors, no compradors. Òbviament, estem dins d'un sistema que també haurà de redefinir la seva economia, no? Un mercat nou vol dir una economia nova, i per tant segur que hi haurà ajustaments, però jo amoïnat ho estic ben poc.